Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Brussel·les avisa el president dels Estats Units Donald Trump que qualsevol amenaça comercial a un estat és una amenaça contra la Unió Europea. Així ho ha expressat el vicepresident executiu de la Comissió per la Prosperitat, Stéphane Séjourné, després que Trump hagi amenaçat de tallar la relació comercial amb Espanya. Aquí, a casa nostra, el Partit Popular ha registrat una petició de compareixença urgent pel president espanyol Pedro Sánchez del Congrés perquè expliqui, diu, les decisions que ha adoptat en matèria de política exterior europea i de defensa arran del conflicte de l'Iran. Els populars volen que el cap de l'executiu exposi el seu debilitament, diuen, de les relacions amb els socis europeus i amb els Estats Units. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet avui una crida a preservar les relacions amb els nord-americans i ha denunciat que Espanya s'està quedant sola, diu, i aïllada del món per la irresponsabilitat de Pedro Sánchez.
Que la relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Y le pido a los socios europeos y a la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España.
I encara del mateix tema, des de Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, ha demanat tranquil·litat malgrat la preocupació davant d'un possible bloqueig comercial entre Espanya i els Estats Units.
Volem donar un missatge de tranquil·litat als sectors econòmics catalans malgrat la situació d'incertesa global. S'ha d'actuar des del nostre punt de vista amb prudència, tot esperant que la situació no vagi a més i, per tant, no es concreti aquest bloqueig anunciat.
I Junts per Tàrrega i la CUP han signat la moció de censura per fer efectiu un govern de coalició pel que queda de legislatura. El pacte arriba després de la qüestió de confiança presentada pel govern actual format per Esquerra i el PSC i l'Ajuntament, que no va superar la votació a no aprovar-se, volem dir, el pressupost municipal. I Catalunya va rebre 1.010.000 turistes internacionals al gener, un 6,2 menys que el mateix període de 2025, que va marcar el màxim de la sèrie històrica des de l'inici d'any. Catalunya va tornar a ser el segon destí principal dels visitants estrangers que van arribar a l'estat amb una quota del 19,7% i per darrere de Canàries, que té el 27%. Segons les dades que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística, la caiguda de les arribades contrasta amb les xifres de despesa, que en el global va enfilar-se als 1.274 milions d'euros, un 14,8, gairebé un 15% més que ara fa un any. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 4 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Ens submergirem per veure el Parc Subaquàtic de Tarragona i que ara han replicat en tres dimensions. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens parlarà de la fenologia. Anirem fins al Delta de l'Ebre per saber quins danys han fet els temporals a les muscleres. Descobrirem com s'aplica la intel·ligència artificial en les investigacions marítimes i acabarem el programa d'avui parlant d'una trobada d'entitats de recerca local i comarcal al Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Aquest matí m'he recordat de tu i de tots els companys.
Per què?
Perquè estava a Randamar.
Jo també he anat a córrer a Randamar.
Què dius?
Estava molt enfadat avui al mar.
Sí, però moltíssim, eh? Sí, ha hagut dos moments que gairebé m'ha arribat més enllà del genoll, eh? I estava a la vora, o sigui que no sé jo què diguis, m'he posat cap a dir... No, m'ha vingut a buscar en diverses ocasions, eh? Unes onades...
Ens venen dos dies de temporal.
Uah! I jo és que anava a buscar els
dos
dofins.
Dos dies, no, quatre.
Anava a buscar els dofins, que m'havien dit que a la platja de la Rabassada hi eren...
Uns dies es van veure dofins.
Clar, i estava jo per allà, dic, a veure si em saluden, a veure si fan una tombarella o alguna cosa de... No. Mi gozo en un pozo.
No passa res.
Llàstima.
Anem a saludar en Sergi Corral, d'ells, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de veres aquí a L'Escala. Aquí també comença a haver-hi una mica de remenament a mar, i una curiositat que quan ara quan plegat de dinar i pujava cap aquí de la ràdio, sempre passo pel costat de Marc, per costat de la platja, i les aigües estan molt baixes. Al contrari del que hem tingut tot aquest gener i hivern, que amb les baixes pressions estava molt amunt al nivell de l'aigua del mar. Avui, ara el mar estava remenat, hi havia mar de fons ja, però es veien tots els esculls, les aigües estaven baixíssimes.
De fet, a Tarragona ja fa uns dies que ho parlàvem amb uns amics, que les aigües estaven baixes, eh? Veurem els motius de tot això, però sí, tens raó, estan baixes. Anem a parlar amb la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Hola, companyes, molt bona tarda. Molt bé. Aquí a meitat de setmana, no?, que diem-ne. Jo no tinc actualitat sobre com està l'estat del mar a Vilanova, ho sento molt, aquesta informació no us la puc donar, perquè, per si no ho sabeu, l'estudi de Canal Blau està literalment a l'altra punta de Vilanova i des d'aquí moltes vistes ara mateix no en tinc.
Sí, jo sé on són els estudis de Vilanova i anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. I els estudis de Ràdio Arenys, els has vist mai?
Els estudis de Ràdio Arenys també els he vist.
Veus? Molt bé, fantàstic. Així també saps que vista al mar tampoc en tinc.
Exacte, zero.
En tinc a la Riera, però al mar no. En qualsevol cas, amb això del mar, les pujades, les baixades, podeu repescar, si ho escolteu, la secció que vam fer de l'AI, això no ho sabia, de fa un parell de setmanes, la darrera que vam fer, de fet, potser la setmana passada, no me'n recordo, perquè passa el temps volant, que parlàvem de com puja i baixa el mar, per què puja, per què baixa, el Carles Ubach ens ho va explicar molt bé, per tant, allà en tindríeu totes les respostes.
Doncs, si la volen recuperar a Spotify, poden trobar el programa, si no, que vagin buscant a les webs respectives de les nostres ràdios, que allí podran recuperar els programes. Nosaltres ara el que hem de fer, però, és començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la segona edició del Cens de la Biodiversitat Marina als canals d'Empúria Brava treu a la llum més de 200 espècies, Sergi.
Així és, dins del projecte d'àrees verdes marines, els biòlegs han fet un segon recompte de la vida dins les aigües dels canals d'Empúria Brava, un entorn fortament antropitzat i amb una barreja d'aigua dolça i salada. Malgrat aquestes condicions, aquest ecosistema està sorprenent els científics i per això es busca que els usuaris siguin conscients de la seva vàlua ecològica. Ens ho explica Boris Weisman, el biòleg que hi participa activament.
Amb la intenció de que totes aquestes embarcacions, aquestes 6.000 embarcacions que hi ha, que tinguin consciència de que sota els cascos del seu barco pues, hi ha organismes que hi viuen i que és un entorn pues, que té un cert valor, i que, bàsicament, que abans de llençar la bateria a l'aigua s'ho pensin dos vegades i cuidin l'entorn que tenen.
Si la primera edició va arribar a comptar fins a 125 espècies dins els canals, aquesta segona oportunitat se n'han catalogat més de 200. Enguany no s'ha trobat cavallets de mar, però en canvi hi ha aparegut la sorpresa d'un nudibranqui vingut del Pacífic, del qual només se'n tenia constància d'una població a Catalunya.
amb la intenció de que totes aquestes embarcacions, aquestes 6.000 embarcacions que hi ha, que tinguin consciència de que sota els cascos del seu barco pues, hi ha organismes que hi viuen i que és un entorn pues, que té un cert valor i que, bàsicament, que abans de llençar la bateria a l'aigua s'ho pensin dues vegades i cuidin l'entorn que tenen.
Disculpeu que hem repetit el tall. En paral·lel, el projecte manté l'objectiu de donar visibilitat i valor a aquesta biodiversitat. El llistat d'espècies de 2025 ja es va publicar a l'Observatori Minca i els impulsors no descarten una exposició fotogràfica per mostrar el patrimoni natural d'aquest espai altament antropitzat.
El port de Palamós inaugura la temporada de creuers amb la visita del Silver Muse.
La temporada creuerista al port de Palamós s'ha avançat un mes respecte a temporades anteriors. Avui, aquest port del Baix Empordà rep el primer creuer de la temporada, el vaixell Silver Muse, que no només fa escala inaugural del curs, sinó també la seva pròpia al port palamosí, on fins ara no hi havia estat mai. En el mes de març es faran escala dos vaixells més i la previsió és que en el total de 2026 hi hagi 65 escales al port de Palamós, la mateixa xifra que el 25, però amb prop de 2.000 passatgers més. L'any 2025, la campanya de creuers a Palamós va començar a l'abril i el resultat va ser rècord, com dèiem, 65 estades i un potencial de 65.000 passatgers. Sumant-hi 15 escales i els 4.000 viatgers que van tenir al Port de Roses, l'impacte econòmic estimat de l'activitat de creuers a la Costa Brava va ser de 6,6 milions d'euros al territori, incrementada en un 29% respecte al 2024.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre ha obert un nou front institucional amb el govern central arran de l'expedient d'atermenament que afecta la delimitació al domini públic marítim terrestre al terme municipal Cel Prieto des de radiodelta.cat.
Per aquest motiu han presentat 9.454 al·legacions, una acció que ha estat impulsada pel Consell de Defensa del Tebre Territori, encapçalat per la síndica de Greuges de Deltebre i amb la col·laboració del consistori deltebrenc. Rosa Vandellós és la síndica de Greuges de Deltebre.
Finalment s'han arroplegat 9.454 fulls d'al·legacions. Imagineu-vos, això en 15 dies... Si haguéssim tingut tot un mes, haguéssim pogut fer molta més faena, no? Però déu-n'hi-do, perquè hi ha molta diferència de les que vam arroplegar l'any 23, quan per primera vegada mos van col·locar l'atermenament, no?
En aquest sentit, primer demanen una gestió de la regressió del Delta abans d'un projecte d'atermenament. L'alcalde Lluís Soler ha explicat que l'al·legació del consistori va un pas més enllà i s'ha presentat com un recurs previ de jurisdicció.
El que fem com a ajuntament és un recurs previ de jurisdicció, que això el que ens permet és que si el ministeri no retorna a la lleialtat institucional necessària que ha d'haure entre les administracions i continua en aquest abús de poder que ens provoca fatiga a la ciutadania, fatiga als sectors i entitats i fatiga a l'Ajuntament de Deltebre, nosaltres contestem cada proposta d'inundació d'aigua, d'inundació del mar, la contestem en inundació d'al·legacions.
Soler ha reivindicat de contundent la resposta ciutadana d'aquestes al·legacions en menys de 20 dies. Considera que el teixit econòmic i social de Deltebre està cansat davant d'aquest abús d'autoritat i no farà perdre la dignitat.
Aquí, al nostre municipi, al nostre Delta, la dignitat va per davant de tot. Mos poden arrabassar la seguretat jurídica que representa o la confiança que representa pensar que tenim un futur més incert. Però mai mos podran arrabassar ni la dignitat com a ciutadans i ciutadanes, ni mai mos podran arrabassar el que és la pròpia essència d'Elda que mos fa que com més cops tinguéssim, més forts mos fem per a la lluita col·lectiva que representa una causa justa i noble, que és que el nostre Delta se mereix les mateixes garanties de futur que es mereix altres llocs.
Des de l'Ajuntament presentaran un contenciós administratiu en les pròximes setmanes i estudien altres vies jurisdiccionals si el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic no retorna a la lleialtat institucional necessària entre administracions.
Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, ha rebutjat qualsevol color polític a la Mancomunitat d'Alta Gestió i ha destacat que l'únic objectiu és treballar pels pobles.
Solsona ha explicat que a Delta Gestió no hi ha un color polític, hi ha un color de poble on els alcaldes deixen de banda les diferències partidistes per prioritzar l'estalvi econòmic i la defensa col·lectiva del Delta de l'Ebre.
Tenim molt bona sintonia i aquí el que és molt important és que no hi ha color polític. Aquí també m'agrada deixar-ho clar, no hi ha un color polític, hi ha un color de poble. Hi ha un color de treballar per als pobles. Els alcaldes, jo penso que estem treballant per a treballar per a la gent nostra. Llavors aquí, això també és un punt d'inflexió que no tenim en compte res més, només que el que sigui millor per als nostres pobles. I això també, en aquest sentit, la Mancomunitat també ens ajuda.
L'última sessió de treball de Delta Gestió, celebrada recentment a Sant Jaume d'Enveja, ha aprovat l'inici de la licitació d'un acord marc per a serveis jurídics amb un pressupost màxim de 2,16 milions d'euros en 4 anys. Solsona ha subratllat que es tracta d'una prioritat per reforçar l'àmbit jurídic compartit, amb quotes anuals segons habitants i necessitats, sense obligació de gastar tot el pressupost. La pròxima reunió itinerant serà a finals de març a Camarles, completant la roda pels 6 municipis i fomentant el diàleg entre alcaldes.
Aturada ara a les costes del Garraf. Sitges continua buscant solucions pel futur del litoral i ahir l'alcaldessa Aurora Carbonell va tornar a reunir-se amb el Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic per afrontar algunes de les situacions d'emergència. Carla.
Sí, pel que fa al tram de passeig marítim situat a la platja de la Riera Xica, que va cedir, el consistori ja ha sol·licitat les subvencions habilitades arran de la declaració de zona d'emergència afectada pels temporals, després d'haver encarregat també el projecte tècnic de l'espai. L'objectiu és poder intervenir amb la màxima celeritat possible i, tot i que el Ministeri manté la seva posició, que seria optar pel retranqueig de l'espai cap a l'interior, l'Ajuntament aposta per recuperar la zona i instal·lar una escullera per evitar nous despreniments. El govern municipal també ha tornat a demanar la cessió temporal del Kansas i el Club de Mar i la seva voluntat de preservar-los juntament amb el pícnic, però el Miteco manté l'aplicació de la resolució judicial que és eliminar aquestes edificacions que considera que interfereixen en la dinàmica natural de la platja. Aurora Carbonell ha informat que demanarà la cessió dels espais a través de la Generalitat de Catalunya i ha reclamat també el projecte que el Ministeri vol desenvolupar en aquesta zona.
La Junta de Govern Local de Vilanova i la Geltrú ha aprovat iniciar els treballs per modificar puntualment el pla general en el sector de Mas Roquer per tal de fer possible la seva urbanització.
Sí, Vilanova començarà els treballs de redacció per modificar el pla puntual del Pla General en l'àmbit de Mas Roquer. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest primer pas necessari per convertir una urbana en una de les urbanitzacions de Vilanova on hi viuen al voltant de 300 veïns. Es tracta d'un primer pas per afrontar el repte d'integrar els nuclis amb dèficits urbanístics a la ciutat i respon al compromís de l'Ajuntament amb els propietaris de Mas Roquer, que van sol·licitar iniciar aquest procediment. Escoltem en Gerard Llobet, regidor d'Urbanisme, Llicències i Disciplina Urbanística de Vilanova i la Geltrú.
D'entrada, doncs, Mas Roquer ha de continuar sent un espai doncs, residencial, per tant, doncs, no hi ha cap canvi en aquest sentit. El que sí que hem de fer és ajustar doncs, alguns dels paràmetres urbanístics per facilitar, perquè el cost de l'urbanització doncs, es pugui rebaixar, que puguem establir uns estàndards urbanístics diferents per facilitar doncs, que aquesta urbanització és sostenible econòmicament també pels propietaris.
Mas Roquer, amb 16 hectàrees i al voltant de 170 parcel·les, és un dels 4 sectors que es troben en sòl urbanitzable a la ciutat que el Pla General d'Ordenació Urbana preveu podria integrar-se com a sòl urbà. La regidoria espera que Mas Roquer sigui alhora prova pilot per altres sectors de la ciutat pendents d'urbanitzar. Serà un procés llarg, al voltant d'uns 4 anys, explica el govern vilanoví, perquè després s'haurà de fer el projecte d'urbanització i de reparcel·lació. Serà la tercera urbanització periurbana en sòl urbanitzable que s'integri a la ciutat, tot seguint els passos que el 1986 van fer la Collada dels Sis Camins i el 2002 el Fondo Somella.
Aturada ara a les costes del Maresme. El cementiri de dissidents d'Arenys de Mar destapa restes de les guerres carlines. Ja han acabat els sondejos dels arqueòlegs que han descartat l'existència d'una fossa comuna de la Guerra Civil a la zona Oriol.
Doncs sí, Marina, mira, l'excavació del cementiri de dissidents va començar fa setmanes. El director de l'empresa arqueològica Àtics, Miquel Guerra, ha avançat les descobertes que han pogut documentar amb les feines d'excavació, totes elles relacionades amb les guerres carolines.
Hem fet un total de 8 sondejos arqueològics. D'aquests 8 sondejos, 4 van donar resultats positius i 4 van donar resultats negatius. Els que van donar resultats positius, per la gran sort, va ser que vam poder trobar la fortificació carlina del cementiri que estava posada aquí. Vam trobar la primera fase de la fortificació carlina i de la segona fase. Vam trobar una torre que està molt ben conservada, que ja la veureu després, que està allà en l'angle nord-est, i després vam poder delimitar el que és el mur perimetral del cementiri antic.
Per altra banda, els arqueòlegs també treballaven amb la possibilitat de localitzar l'ermita de la Pietat, la Torre de la Pietat i la Torre d'en Sapí, tres elements que s'han descartat la seva existència dins el recinte del cementiri de protestants. Tampoc han localitzat la fossa de la Guerra Civil, tot i els indicis de la seva existència, segons els registres de la Generalitat.
També hem sondejat per trobar aquesta fossa de la Guerra Civil, però malauradament no l'hem pogut trobar perquè hi ha molta quantitat d'enterraments. Això que vol dir? Que per poder-la trobar hauríem d'excavar 100-200 enterraments que possiblement estan aquí. I clar, això seria un cost molt gran per poder determinar si realment aquesta fossa es va practicar aquí o no. Però no ho sabem. Sempre hi ha hagut notícies de que aquesta fossa existia o no existia, però no l'hem pogut documentar ni trobar evidències.
A partir d'ara, els arqueòlegs han d'acabar l'estudi final, documentar-lo i entregar la memòria a la Generalitat.
La Fundació Badruna Catalunya Educació ha celebrat els 200 anys de la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Badruna.
Sí, i ho ha fet amb un gran acte institucional a casa vostra, a Tarragona. Les escoles Badruna d'aquí del Maresme, de Tordera i de Malgrat han dissenyat un calendari d'esdeveniments per commemorar aquesta efemèride. Un dels moments principals serà el proper mes de maig, amb la celebració de la cantata dels 200 anys al Teatre Clavé, un projecte artístic i col·laboratiu que duran a terme conjuntament l'alumnat de les dues escoles, de la de Tordera i la de Malgrat. També hi ha prevista una trobada d'exalumnes a finals de curs. La celebració culminarà oficialment amb la descoberta d'una escultura commemorativa de Santa Joaquima de Badruna a Montserrat, obra de l'artista Jordi Coll, que és mestre de l'Escola Badruna de Malgrat.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat el projecte de renaturalització del barranc de la Mora a l'empresa Engisic Solutions i Consulting. El servei contractat correspon a la redacció del projecte executiu per dur a terme la millora ecològica i la restauració paisatgística de la Mora. En concret, a banda de l'elaboració d'un conjunt d'avís i el disseny de possibles estratègies de restauració, el projecte ha de respondre als següents objectius. D'una banda, d'incloure la renaturalització del paisatge i millora de l'ecosistema fluvial urbà del torrent de la Mora, mitjançant l'execució d'accions de restauració hidromorfològica i ecològica necessàries. D'altra banda, ha de reduir el risc i la vulnerabilitat davant la infiltració d'aigües gràcies a l'ampliació i la naturalització de la morfologia fluvial. També ha de preveure la creació d'espais de laminació i la promoció d'un ús públic perifluvial coherent amb l'esquema especial del risc hidràulic en sòl urbà. L'import d'adjudicació és de 62.000, gairebé 500 euros, IVA inclòs, i el termini del contracte és d'un any. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació de Llevant i de Gregal que cada vegada serà més consolidada, serà més extensa i també amb vent més intens. Atenció aquesta tarda perquè a la costa barcelonina i la costa daurada tindrem ràfegues de vent de més de 70 km per hora. Per tant, és un vent que entra directament des del mar i farà que l'estat d'aquesta situació marítima estigui cada cop més alterada. Forta maror, maragassa, fins i tot ja mar enfora al llarg de les immediates hores, amb molts núvols prims, també amb aquest polsim en suspensió i només amb alguna pluja, bàsicament cap al delta de l'Ebre. El dijous aquest vent s'anirà imposant cada vegada més de llevant, sempre amb molt de recorregut marítim, per tant onades fàcilment de 2 metres i mig d'alçada. Atenció ja a últimes hores del dijous amb les onades destacables que hi haurà a la Costa Brava, amb temporal de llevant, vent molt tossut i cada cop més pluja també. Déu-n'hi-do a últimes hores del dijous la pluja que tindrem a tot el litoral. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Adrià. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, només hi ha un carril obert i 4 quilòmetres d'aturades des de Montmeló per un incendi d'un turisme ja extingit a l'AP7, a Granollers, en sentit Girona. També hi ha lentitud i aturades per accedir a Barcelona des de la C58 a Ripollet i la C33 des de Montcada i Reixac i la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. També, per una altra banda, es dona per l'alternativa la C55 entre Sant Vicenç de Castellet i Castellvell i el Vilar per unes obres. Aquesta incidència està provocant uns 6 quilòmetres de retencions intermitents en els dos sentits de la marxa. I finalment, pel que fa a la Ronda de Barcelona, sobretot problemes... retencions a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Volem començar el programa d'avui submergint-nos. Tarragona compta amb un parc subaquàtic, que és un lloc especial per poder fer una immersió i cada any diferents persones el visiten. Ara aquest parc subaquàtic també estarà en 3D. Volem saber què suposa això parlant-ne amb una membre de la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, que és qui administra aquest parc subaquàtic, Ana Belén Martín García. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
Primer de tot, explica'm una miqueta el Parc Subaquàtic de Tarragona, per qui no ho conegui, com el podríem definir? És una zona bastant important a Tarragona i que amb els anys s'ha anat fent a poc més important.
Mira, Marina, la idea del Parc Subaquàtic va sorgir dins la nostra associació, la Societat d'Exploracions Submarines a Tarragona. Abans del 1995 es va començar a pensar la possibilitat, encara era legal fer-lo, ara ja és més complicat perquè tenien conveni a Barcelona, però llavors encara era legal fer un peci, submergir un peci, un barco, un vaixell, com es diu. Llavors, dins el club es va començar a mirar quines possibilitats hi havia i es van trobar amb un vaixell a desguassar perquè havien tingut problemes de tràfic d'estupefaents i llavors van decomissar aquest vaixell i anaven a destruir-lo. Llavors van prendre la iniciativa dins la Societat d'Exploracions Submarines de netejar el vaixell. De fet, el motor del vaixell és el que està al Museu del Port de Tarragona, el motor de la Dragonera, que és com es deia aquest vaixell, i van requerir tots els permisos i autoritzacions oficials per expulsar aquest vaixell i dins de l'àrea del parc subaquàtic crear el que ha estat durant 30 anys, perquè l'any passat va fer 30 anys el parc, un biòtop subaquàtic que ha creat un munt de vida. Tant un munt de vida com que ara mateix tenim més de 500 espècies distintes dins del parc subaquàtic. Llavors, al costat de la Dragonera se van anar expulsant uns altres vaixells, que com que no eren ni tan grans ni tan forts, pues, han quedat molt derruïts ara amb el temps, però encara estan, com el Germán Saguado, o uns altres que tenim, el Contelló, que també ha estat puntets d'aquesta vida que ha anat creixent. I ara mateix, l'àrea del Parc Subaquàtic, que és una àrea de domini públic, és a dir, és una àrea del Port de Tarragona, s'ha fet més gran perquè el Port de Tarragona ha fet més gran la làmina d'aigua i és un espai protegit, que el que volem és preservar l'ecosistema del món subaquàtic.
Això t'anava a preguntar precisament. Al principi era un espai, per dir-ho d'alguna manera, una mica reduït, però al llarg dels anys, déu-n'hi-do, s'ha anat fent bastant gran.
Sí, fa dos anys que el parc s'ha fet, ha fet més gran la làmina d'aigua, pràcticament és la mateixa superfície que tenien a un costat i un altre, perquè, lògicament, l'àrea, aquests 30 anys, fixa't tu com s'ha protegit el medi subaquàtic, és que surts de l'àrea del parc i n'hi ha molt poca vida, n'hi ha una molt menys vida de la que n'hi ha a dins del parc. És molt curiós veure com aquestes estructures de biòtops ajuden a que la vida es preservi i es conservi i es desenvolupi,
És important per nosaltres tenir aquest parc subaquàtic. Ara ho comentaves, s'han identificat unes 500 espècies. Això dubto que en altres punts de Tarragona, ja sigui més al costat de les platges o una miqueta més al fons, pugui passar.
Marina, tots tenim l'experiència d'anar a la platja aquí, a casa nostra, que és Tarragona, i entrar dins del mar i no veure res, ni un peixet.
Per això.
I en canvi, tu baixes al parc, que es pot fer snorkel també, no cal que tinguis la capacitat o la pràctica o l'experiència suficient per anar amb ampolla, però pots fer també snorkel, i de veritat que només amb un tub a l'estiu es veu milers de peixos, molt més que n'hi ha a la platja. I és perquè aquesta àrea els ha preservat. I mira, la vida és molt intel·ligent, els peixos són molt intel·ligents, com tothom. Es senten protegits i llavors estan allí.
Ara parlarem després de tot això, però abans aquest parc subaquàtic ara ja és una realitat en tres dimensions, és el primer de tot l'estat espanyol, que és una realitat en tres dimensions, no?
Sí, mira, això es va sorgir d'un treball en equip que es va vinculat al projecte de Talassa, que lo han format l'Albert Vint, el Jordi Vilaplana, l'Aleix Campús, el Jusuf Bacali i el Gennaro Bassot. Llavors, ells se'ls va acudir, és una idea, a mi es va semblar a tots meravellosa, i ja s'hi ha creat, que ha quedat impressionant, fer passades amb les màquines de fotos, que ara estan molt preparades, i amb un software especial reproduir en 3D tots aquests pecios, que és com es diuen, o vaixells enfonsats, perquè tothom pogués veure com són els vaixells que ja han enfonsat. Això només, no només obre les portes perquè algú que no hi pugui baixar bussejant ho vegi, sinó que per a nosaltres és molt important, perquè per la seguretat de la gent que mai no ha baixat al parc i vol veure com pot bussejar, no és el mateix veure fotos o inclús un vídeo que veure un 3D de lo que n'hi ha. I llavors els adius són clarament per aquí no entris, per aquí no es pot passar, si fas per aquí, o sigui, la visualització és molt diferent, molt, molt diferent. Llavors, per raons de seguretat, per raons d'accessibilitat, per raons d'obrir la porta una mica més del parc subaquàtic, que jo crec que és el cas desconegut de Tarragona, la gent va caminant per l'escollera i no sap el que hi ha sota. No hi veu aquella sota. Llavors, aquest altre punt, aquesta experiència única, que està en la primera, de visualitzar en 3D els fons del parc, doncs ens ha semblat, igual que el port, una experiència molt diferent i molt important.
Per tant, perquè la gent, i perquè a vegades es fan aquest tipus de coses i moltes persones pensen que després queden guardades en un calaix o no tenen molt d'ús, el principal ús és sobretot pedagògic per la gent que potser no es pot submergir i que tingui l'oportunitat de saber com és aquest parc aquàtic i donar-lo a conèixer més, i també pedagògic en el sentit de que la gent que es submergeix per primera vegada tingui informació i ho vegi clarament per on pot passar, per on no, i per la seva seguretat, vaja.
Sí, de fet, Marina, mira, la diferència és que nosaltres teníem plastificat, perquè ho veiéssiu, no?, un esquema del parc, i llavors la gent que arribava allí i era la seva primera immersió amb el plàstic. Sí, la foto del plàstic ens l'explicaven, però nana, ara tindrem el privilegi de no només tindre una foto, de tindre aquests models 3D que els serviran per veure identificar més a més els vaixells. Com podeu imaginar, sota l'aigua no en tenim recurs que posi el gos de lleó o el germans aguado. Nosaltres que sí que fem immersions contínues al parc, els reconeixem clarament, perquè els coneixem, però la gent de fora que no els coneix no té un ròtol com el Titanic, que diu Titanic. M'entens? Llavors, si els ensenyem les estructures, serà molt més fàcil per ells també identificar-los sota l'aigua.
Ara entenc que aquesta estructura de tres dimensions ja la teniu a les vostres mans o encara no?
Està dins aquest projecte de Talassa. De fet, jo l'he vista. El que passa és que estem depenent també del port de com ho farem arribar. Si ho pengem, no sé si voldran penjar-lo ells directament a la seva, una part de la seva web, o si nosaltres ho farem també. Això estem a la manera de poder. Però fet ja està fet, eh? O sigui, fet està fet. Tots els delictes que tenim allà estan fets en 3D.
D'alguna manera, per tant, ja el podeu utilitzar?
Sí, estem pendents de veure com ho enfoquem això, però ja estan. De fet, aquest projecte base ara mateix s'està fent més gran i el que estan és mapejant ara el cementiri de vaixells de l'Ametlla de Mar i un altre Palamós.
O sigui, que l'objectiu és que el projecte es vagi fent més gran. També entenc que el que ara comentaves, que si aquí a Tarragona és molt útil, si el projecte es fa més gran, serà molt útil a molts altres punts de la costa que deuen tenir les vostres problemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, similars.
Sí, sí, és així, és així. De fet, ara al març, fa 22 setmanes, és, ara me sembla que és el 14 o el 15, és la Fira de Cornellà, que fem anualment, és una fira de divulgament, de viatges i d'activitats subaquàtiques, venen les cases que porten materials, venen les agències de viatges a oferir alternatives de viatges, però també aquesta fira serveix com a divulgació de què hi ha nou dins el món subaquàtic. I hi haurà una ponència d'aquest projecte allí dins aquesta fira aquest any. O sigui que mira si té rellevància.
Si més no, és curiós que el d'aquí de Tarragona sigui el primer de l'estat espanyol pel que tu ara comentaves, perquè precisament Tarragona no és coneguda pel seu parc subaquàtic com potser sí que ho serien més altres punts de l'estat, no?
Jo crec que, mira, sempre dic amb tot el respecte per l'àrea de les Illes Medes, que és molt més famosa i tothom coneix les Illes Medes, i aquí, en canvi, el parc subaquàtic, com que resta dins la nostra gestió per una licitació pública, igualment no és un tema que s'hagi divulgat, jo crec que com es mereix, perquè realment va ser un dels primers parcs subaquàtics que va haver a Espanya. Fa 30 anys que tenim això, No són pocs, Són molts anys. I s'han anat desenvolupant molt, molt bé. Estem participant, per exemple, també en un projecte de la Unió Europea, que es diu Minca, que amb la Federació Catalana de Busseig el que fem és que cada bussejador que baixem comparteix i col·labora amb els biòlegs de Brussel·les per identificar espècies. És a dir, nosaltres baixem, veiem una espècie, li fem una foto i la pugem a un col·lectiu que n'hi ha, que és aquesta plataforma Minca, perquè ells mapegin, els biòlegs, en tot moment quines espècies hi ha a qualsevol lloc. Llavors, ajudem a tindre un catàleg molt, molt acurat i molt actualitzat de quines espècies n'hi ha sota l'aigua. I això els ajuda molt, perquè, per exemple, ara, suposo que tu has escoltat aquesta malaltia que tenen els meros, que estan perseguint-la, la poden ajudar. Pues això ajuda, tot això. De fet, hem trobat aquí a Tarragona una espècie de gorgònia que no tindria que estar aquí. És atlàntica, tindria que estar a l'Atlàntic. I, en canvi, està aquí al Mediterrani i està aquí a casa nostra. I la van trobar amb aquesta iniciativa del Minca, que és també molt maca, perquè jo crec que la gent, tothom podem ajudar, i això és un bon exemple de que tothom pot ajudar dins una plataforma col·loquial i pública a tenir en compte el medi subaquàtic o el medi ambient, o també el Minca fan activitats fora de l'aigua, també fan fauna fora. Però a mi m'ha semblat una iniciativa molt xula aquesta de la Unió Europea, perquè a més el biòleg t'escriu i te diu, mira, la foto que m'has enviat és d'això, i t'explica. Llavors, tu només te sentes bé per col·laborar, sinó que a més aprens. O sigui, que està molt, molt, molt ben focalitzat això.
Una iniciativa molt interessant. També d'aquestes 500 espècies que heu pogut anar a identificar, que és el que més es pot veure o el que més s'observa al parc subaquàtic d'aquí de Tarragona, perquè, com bé diem, és molt desconegut.
Depèn la temporada marina. Al començament, depèn també molt de la temperatura de l'aigua i de com estigui el mar. El que té la vida subaquàtica és que és molt menys previsible de la de fora de l'aigua. La de fora de l'aigua, potser si vas a la muntanya, pues veuràs àguiles o veuràs guineus, i saps que més tard o més d'hora, si estàs anant a la muntanya sistemàticament, veuràs. Subaquàticament és diferent. I depèn de les corrents, si l'aigua està més calenta venen unes espècies, si no està tan calenta venen una altra. Hi ha anys que encara no ho tenim, perquè clar, no som biòlegs, cap ni un. Hi ha anys que una espècie es reprodueix molt més que l'altra, i dius, com és que avui, aquest any n'hi ha un munt d'aquesta espècie i l'any passat no hi havia? És molt diferent. Es veuen de tot, vull dir, tenim merus, tenim barracudes, quan venen hi ha molta corrent, hi ha molta barracuda, hem tingut peixos llunes també, bueno, sars, n'hi ha un munt de peix, és molt diferent. A més, hi ha molts nudibranquis. Els nudibranquis són uns, perquè ho entenguéssim, són una espècie molt petitona, com l'ungla del dedo gros, que són com cucs, com a cucs de mar. I cadascú té, el bonic dels nudibranquis és que tenen uns colors espectaculars, parella. És com si fos l'arquiris. Me sembla, n'hi ha liles, n'hi ha grocs molt joents, n'hi ha... Bueno, és molt difícil d'explicar-t'ho, però és veritat que és molt petita aquesta vida i és fascinant els colors que tenen. I llavors han tingut temporades que hem vist nudibranquis realment espectaculars. I això a mi m'agrada, eh? A mi m'agrada més la vida petita. Jo soc de vida petita. Hi ha bussellades que són de vida gran. A mi m'agraden els peixos molt, molt grans, és a dir, les mantarraies grans, els tauros grans, les balenes, el tauro tigre, el tauro balena, o els molt petits, els nudibranquis. Cadascú ens agrada una cosa sota l'aigua. Pues jo no soc de peix mitjà. A mi m'agrada o la vida molt petita o la molt gran.
Per anar acabant, aquests últims anys ha crescut l'interès pel mar, pel submarinisme, per altres esports relacionats amb el mar. Vosaltres ho heu notat? Noteu que hi ha més demanda per acostar-se això al Parc Subaquàtic de Tarragona per fer immersions?
Sí, mira, Marina, abans de la pandèmia, cap al 2018-2019, les immersions anuals al parc eren més o menys 2.400, 2.500 per any. Ara, des de la pandèmia fins aquí, estem arribant gairebé a les 100.000, 6.800. Vull dir, ha crescut un munt per ser un lloc petit, en el fons, perquè és petit, encara que el tinguem molt gran, però és un lloc puntualment petit, perquè allà ha crescut gairebé 4.000 immersions per any, de diferència. Sí que es nota molt.
Déu-n'hi-do, això fins a cert punt és positiu.
Sí, és molt positiu, perquè el que provem és que totes i cadascuna d'aquestes 6.000 i pico immersions siguin segures. I això és el nostre repte. La seguretat, tenim un protocol molt fèrreu i procurem que aquesta àrea es preservi amb tota la gent que baixa, amb les condicions més òptimes perquè, efectivament, les espècies segueixin tenint casa seva allà, no només nosaltres, quan baixem.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar. Tornarem a parlar més endavant.
Gràcies a vosaltres, Marina. Un saludos a tots.
Not the end of the world. not the end of the world.
Secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Sabrà l'hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos... És dimecres i obrim secció de meteorologia perquè avui anem a descobrir com les plantes i els animals de mar i de terra ens poden donar pistes de l'evolució del clima, Sergi.
Sí, Marina, avui vull entrar, mira, en aquesta secció dins el concepte de fenologia i perquè això, tal com has dit tu, ens dona tanta informació climàtica. Si et sembla, per entrar en context, primer de tot, definim el que és, no? O introduïm als oients de què és la fenologia. Doncs aviam, la fenologia, segons la definició que ens surt, per exemple, al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, és la branca de l'ecologia que descriu i estudia la resposta dels organismes als factors climàtics i especialment les relacions entre aquests factors climàtics i les manifestacions estacionals o periòdiques dels organismes. És a dir, en dues paraules, com responen periòdicament els animals i les plantes als canvis estacionals de temperatura, de precipitació, per alimentar-se, per reproduir-se, etc, etc. I això el que ens fa parlar és de passat, o sigui, els animals podríem dir que no responen al futur. No sé si has escoltat alguna vegada allò que les canyes, aquests plomalls, ens diuen que l'hivern serà fred. No, malo.
Muy mal. Sí, ho havia sentit.
Muy malamente. Les canyes responen, bàsicament, a aquell nivell freàtic que hi ha per sota de la planta estigui molt alt. I si el nivell freàtic està molt alt, què vol dir? Que ha plogut molt els mesos anteriors. Per tant, en anys de pluges, normalment, les canyes o les espècies vegetals estan més ofenoses. En anys o en hiverns on ha fet poc fred, els ametllers i els arbres fruiters floreixen abans que anys on ha fet molt fred, perquè, de fet, l'ametller és l'arbre que menys hores de fred necessita per florir, per entendre'ns. Per tant, responen, els animals responen a canvis, sobretot del passat, que és el que ens determina aquesta fenologia, i, evidentment, a les condicions meteorològiques que fan en aquest moment, no? Si fa molt fred, doncs alguna planta es pot gelar, si determinades condicions de calor també impliquen mortaldats de determinats animals, etc, etc. Parlat això, entrem directament en el tema de la fenologia.
En matèria.
No? Entrem en matèria. La fenologia, aquest estudi ecològic, però tenint el clima al darrere, afecta tant espècies de terra ferma, espècies vegetals i animals. Abans t'he parlat dels casos més paradigmàtics, no? De la floració dels ametllers, dels fruiters, que se'n parla cada any, i en el cas animal podríem dir, per exemple, de l'arribada de les orenetes, que és una dada que també s'estudia, no? Amb aquestes dades, per exemple, del món animal i vegetal en terra, es fan calendaris i es fan mapes, per exemple, on es veu que al sud de la península Ibèrica les orenetes arriben molt abans que no encontrades de més al nord. Però no només en terra, sinó en mar també. A mar també hi ha fenologia. Moltes vegades, algunes vegades amb en Boris els divendres, hem parlat del comportament estacional del mar, que en el mar hi han estacions, hi han espècies, per exemple, que són migradores. i hi ha peixos que depenen de, o bé de la temperatura de l'aigua del mar o bé de que aparegui determinat recurs, com per exemple el plàncton i el fitoplàncton, per desenvolupar-se o entrar o fer les seves migracions, no? Per tant, podríem dir que el mar, per exemple, en la migració de les tonyines, migració dels rocuals aquí a la costa catalana, de la floració de les praderies de Posidònia, de l'aparició de determinats organismes, doncs això també té un comportament fenològic que s'avança o s'endarrereix segons les condicions climàtiques. Què passa? Que en el cas del mar és una miqueta diferent, perquè l'atmosfera ja sabem que respon molt més ràpidament, o sigui, els canvis de temperatura són molt més acusats. En el mar, els canvis tenen molt més inèrcia i, per tant, la resposta d'aquests animals i aquests vegetals a mar també pot ser molt més diferit que no pas en l'àmbit terrestre. Per tant, és diferent, es pot allargar molt més. I també tot això existeix perquè hi ha persones que es dediquen a l'observació fenològica.
L'observació, que sempre ens agrada molt parlar de l'observació.
Exacte, són observadors fenològics. Això pot ser tothom. Si tu, per exemple, tens un arbre o una planta que seguia en el teu jardí o en una parcel·la del costat de casa, o vas a mar i ets pescador i cada primavera, per exemple, segueixes l'arribada del plàncton o del glés o del fitoplàncton, etc., cada persona pot ser observador fenològic. Però aquí és molt important. O sigui, si en meteorologia diem que l'observatori meteorològic sempre ha d'estar situat al mateix lloc, no el pots anar canviant ni comparant observatoris de diferents llocs. Per exemple, si tu observes un ametller, un presseguer, qualsevol altra espècie de planta, sempre has d'observar el mateix arbre i en el mateix lloc. Per què? Perquè entre arbres de mateixa espècie però diferents varietats poden haver-hi comportaments diferents. Un pot florir sistemàticament més abans d'hora que no pas l'altre, però això no depèn dels canvis climàtics o del canvi de les condicions climàtiques, sinó depèn de la pròpia fisiologia d'aquella varietat o d'aquella espècie. Per tant, sempre ho has de mirar en el mateix arbre, en aquest cas, o en la mateixa planta. Això més o menys... sobretot és important que quedi clar, sobretot si algun oient vol aventurar-se a començar a observar i a començar a veure aquestes evolucions, no? I arran de tota aquesta observació fenològica s'han establert també xarxes d'observació fenològica. En el cas del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, aquesta xarxa s'anomena el FENOCAT, és la xarxa fenològica de Catalunya. I hi ha aproximadament entre una seixantena, setantena d'observatoris repartits per tot Catalunya que controlen, doncs, per exemple, o sigui, per posar un exemple, d'arbres i plantes, controlen les alzines, els freixes, els faigs, la ginesta, les estepes, la farigola, les roselles, arbres fruiters, els ametllers, els cirerers, les pomeres, l'olivera, les vinyes, el cep, el blat, etc. I en animals, per exemple, l'oreneta, el falciot, la cucut, el rossinyol, i també espècies com, per exemple, les papallones. Les papallones també ens poden servir d'indicadors, en aquest cas els insectes, perquè de papallones també n'hi ha de migradores en aquest cas, i també responen, evidentment, a les condicions del clima. El que no hi ha dintre de la FENOCAT, però sí que ho fa gent, per exemple, a vegades hem entrevistat a l'Eduard Marquès, gent que segueix la fenologia a mar o el comportament dels peixos en diferents temporades segons varia aquesta temperatura i els peixos indicadors de canvi climàtic, que per exemple seria determinades espècies, també podrien ser indicadores en aquest cas de la fenologia al mar. Hem de dir que en el cas del Servei Meteorològic de Catalunya, aquesta xarxa fenològica, no ha començat ara, sinó que va començar molt abans. Va començar amb els primers anys del servei meteorològic, entre els anys 20 i els anys 30, abans i durant la República, que Eduard Fontserè, el primer director del servei meteorològic, ja va engegar una xarxa fenològica per tenir constància d'aquestes observacions. Per tant, ve de molt enrere. I en aquest cas no només és el servei, l'Agència Estatal de Meteorologia també té la seva xarxa, i a nivell europeu també hi ha xarxes fenològiques per tindre, sobretot és important en aquest cas, tindre una informació una miqueta més general, perquè com hem dit abans, moltes espècies aquestes són migradores, i les orenetes no només passen per la península Ibèrica i es queden aquí, sinó que progressen també molt més a dalt, a França, Anglaterra, a altres països de la Unió Europea.
Mm-hmm. Molt bé. Llavors, de què ens hem de preocupar, Sergi?
Ens hem de preocupar de veure com certes espècies estan canviant el comportament. Per exemple, s'està avançant la floració, degut precisament a la variació i a l'augment de la temperatura del canvi climàtic, però sobretot com aquest augment de temperatura...
Enguany no, perquè enguany hem de dir que, per exemple, els ametllers han florit
quan toca, més o menys. Sí, perquè el desembre, sobretot, va ser normal o una mica més fresc del normal. Per tant, si haguéssim tingut un desembre com hem tingut el febrer, que ha estat molt càlid, els ametllers haguessin florit molt més abans d'hora, i en aquest cas no ha passat. Però sí que en el cas de la floració de les plantes, sobretot si s'avança, això pot implicar canvis en la polinització dels insectes, i això sí que és un problema una miqueta més important.
Haurem d'anar observant a veure això com avança, perquè de moment no fa gaire bona pinta, que diguem-ne.
Són canvis, hem d'anar veient com, més que millor o mala pinta, hem d'anar a veure com van aquests canvis i estudiar-los, i ja sabem que els animals i la vida és dinàmica, no? I no, sobretot no és una foto finish, no és una foto fixa.
Doncs moltes gràcies, Sergi Corral, una setmana més per estar aquí amb nosaltres.
Fins la propera, que vagi molt bé.
I així arribem al final d'aquesta primera hora d'Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa, res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies, entrevistes,
reportatges,
cròniques
i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss,
y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara. Que me gusta no sé cuánto, gogo cocha y tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando en los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante. verte siendo el más importante.
Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte. Y yo cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo implosioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gustas no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. L'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut El Padró fa una aturada per denunciar la